Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El principal sospitós de l'assassinat de dues agents de policia espanyol en pràctiques està fugit i els Mossos d'Esquadra han fet pública la seva identitat per si algú pot donar alguna pista que ajudi a localitzar-lo. Les víctimes són Sílvia Nogaledo i Aurora Rodríguez, de 28 i 23 anys. Totes dues compartien pis al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. A una, l'han violada i l'han apunyalada resseguint-li la columna vertebral de manera espaiada, a una distància gairebé perfecta de 15 centímetres en 15 centímetres. I a l'altra, l'han apunyalada reiteradament, sobretot en un dels pits. Després de matar-la, l'han vexat amb un consolador. La policia creu que ho ha fet Pedro Jiménez García, de 35 anys, que complia condemna a la presó de Brians per una agressió sexual i que tenia un permís penitenciari de 3 dies, el 4, 5 i 6 d'octubre del 2004. A les dues noies les van trobar mortes justament el dimarts 5 d'octubre. La investigació és atípica, amb molta pressió mediàtica i a contrarrellotge, perquè hi ha un agressor sexual de perfil psicòpata descontrolat. I les filtracions no paren i dificulten els operatius policials. Hi ha poc que ho pugui tornar a fer. Fent pública la identitat del sospitós, la policia espera que algú aporti alguna informació que permeti detenir-lo el més aviat possible. Però alhora hi ha un gran risc. Que Pedro Jiménez, que sap que la policia el busca, marxi a un altre país. Els indicis i el seu historial el col·loquen com a principal sospitós, però encara està tot per demostrar.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un home considerat molt perillós volta lliure. Els Mossos estan convençuts que és l'autor de l'assassinat de dues dones i tenen por que torni a matar. És possible que ell sol, un home que fa 1,50 m, hagi abatut les dues noies que eren agents de la policia i dominaven les arts marcials? I com és que s'ha fet fonedís? Qui ajuda un criminal com aquest? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El dimecres 6 d'octubre del 2004, Pedro Jiménez García era l'home més buscat de tot Catalunya pels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola. La fitxa policial que es va distribuir als mitjans de comunicació el descrivia amb una estatura d'1,58 m i de complexió forta. 35 anys, nascut a Barcelona el 17 de març de 1969, cabells molt curts, acabats de tallar, amb ulleres de pasta fina i, segons la fitxa policial del fugitiu, podia portar barba d'uns quants dies, amb caçadora o jaqueta fosca i pantalons clars. A la descripció s'hi ajuntaven dues fotografies, una de Pedro Jiménez amb els cabells llargs, bigoti i perilla, i l'altra igual, però amb els cabells curts. Diversos Mossos l'esperaven aquell dimecres a la tarda a la presó de Brians, on havia de tornar després del permís penitenciari de 3 dies que li havien concedit, però no va aparèixer. Durant tot el dimecres, els agents el van buscar pel Prat de Llobregat, on Pedro Jiménez tenia família i amics. Els mitjans no van estalviar detalls a l'hora d'explicar el seu historial delictiu.
el presumpte assassí de les policies, és un violador amb permís carcerari. Violador perillós i reincident. Aquest és el perfil de Pedro Jiménez García, de 35 anys, el presumpte assassí de les dues dones policies a Belviche. El sospitós disfrutava d'un permís penitenciari de 3 dies i ahir no va tornar a la presó de Can Brians, on complia una condemna de 30 anys per dues violacions, una d'elles comesa durant una altra sortida de la presó. Jiménez García va ser condemnat per primera vegada per una violació perpetrada el 1986. Ja a la presó, l'abril del 1992, va obtenir un permís durant el qual va agredir sexualment, va robar i va pegar una jove de l'Hospitalet. També se li va imputar, llavors, un altre intent de violació. El pres va complir el 1999 les tres quartes parts de la seva condemna gràcies a les redempcions previstes en l'antic Codi Penal. Hauria obtingut la llibertat el 20 d'abril del 2005.
Només un apunt abans de continuar amb el cas. Amb aquest historial de Pedro Jiménez hi va haver molt rebombori i es va obrir el debat sobre els permisos que es donen als presos condemnats per un delicte sexual. Josep Maria Vallès, llavors conseller de Justícia, va haver de respondre davant dels periodistes.
Malgrat que aquest matí hi ha hagut ple al Parlament, com passa molt sovint, l'interès i l'activitat política està al Saló dels Passos Perduts. Avui no ha estat una excepció. Al centre de la sala, reunió dels portaveus dels grups del tripartit. En un racó, el conseller en cap estudia uns informes mentre el seu company de govern, el titular de Justícia, Josep Maria Vallès, conversa amb un diputat d'Esquerra. Vallès està precisament al centre d'atenció de tots els periodistes als passadissos del Parlament. El conseller ha confirmat que el principal sospitós del doble crim de l'Hospitalet no ha tornat del seu permís penitenciari a la presó de Can Brians i ha recordat que són els jutges els encarregats de concedir aquests permisos.
Els permisos que es donen en els centres penitenciaris són permisos que segueixen escrupolosament la reglamentació que hi ha en aquesta matèria i que finalment són autoritzats pels jutges de vigilància penitenciària.
Que un violador condemnat fos sospitós d'haver comès el doble crim de Belviche és evident que havia generat molta indignació entre els ciutadans i una certa alarma social. I amb aquest teló de fons, la identitat del presumpte assassí es va fer pública i podien passar dues coses: que Pedro Jiménez fugís a un altre país o que alguna persona aportés alguna pista. Els investigadors s'ho van jugar a tot o res. Dimecres al vespre, les imatges del principal sospitós del doble crim de Belviche sortien a la tele. I poc després, la Guàrdia Civil rebia una trucada des de Toledo.
Passa que aquesta persona el que fa, quan ja sap que se l'està buscant, demana ajuda. Truca a un exintern que van coincidir en una cel·la a la presó de Ponent, a Lleida, i és un intern que viu a Toledo, en un poble de Toledo, que és d'un Maqueda. Aleshores, el truca i li demana ajuda. Li diu una mentida, li diu que s'ha posat en un embolic, que ha participat en una baralla, que li ha donat una gabinetada a un altre individu i que la policia l'està buscant. I li diu que vol anar a Toledo. Però el de Toledo, que el coneix, li diu: escolta, aquí no vens, aquí a casa meva no vinguis perquè em complicaràs la vida, però jo el que puc fer és buscar-te ajuda, et puc demanar ajut amb algú que et vingui a recollir. I això ho van acordar. El de Toledo va trucar a un traficant de droga de Girona, d'acord? I aquest el van a recollir, val? Es van posar en contacte i el van a recollir a un restaurant de les Rambles de Barcelona, no recordo el nom del restaurant ara, el van a recollir. El recull el dia 6, l'endemà del crim, i se l'endú a Girona, al barri de Vilarroja. I el de Toledo veu, per cadenes nacionals, per cadenes estatals, veu que realment el Pedro era l'autor del crim. I ràpidament ell es posa en contacte amb la Guàrdia Civil, ho comunica, i això és el que ens porta ja a ubicar l'autor. Ràpidament se'ns comunica, ho comuniquem a l'autoritat judicial, ràpidament ja preparem tota la documentació per fer un abordatge al pis, mobilitzem tots els serveis d'ordre públic i amb el manament judicial i es va cap al lloc on està.
Aquesta vegada ha sortit bé. Ja el tenen localitzat, a Girona. I per ser més precisos, al barri de Vilarroja, que està situat en una carena sobre el riu Onyà, a l'est de la ciutat i al costat dels barris de Mas Ramada, Font de la Pólvora i Grup Sant Daniel. Sabeu com es deia l'home de Toledo? Es deia Marcos Jiménez. Aquesta coincidència de cognom amb Pedro Jiménez feia que tots dos s'anomenessin hermano. Doncs bé, la Guàrdia Civil interroga Marcos Jiménez, que va explicar que la persona de contacte per dur Pedro Jiménez a Girona era Mustafa Kemal, de nacionalitat turca. A tots tres els unia una gran amistat de quan havien coincidit a la presó. Localitzat Pedro Jiménez a casa de Mustafa Kemal, els Mossos d'Esquadra redacten al migdia del dijous 7 d'octubre la petició d'entrada i escorcoll al domicili de Girona i ho entren al jutjat de l'Hospitalet. Mossos i Guàrdia Civil van per separat a capturar el sospitós. Quan arriben al lloc, els Mossos envolten discretament la casa de Kemal, el número 33 del carrer Pineda. És una construcció molt senzilla, d'una sola planta amb sostre d'uralita i que els propis veïns descrivien com a barraca, que està situada en una zona sense asfaltar, just al límit del barri de Vilarroja amb el de la Font de la Pólvora. Kemal, que treballava en un supermercat de Girona, feia uns 3 anys que hi vivia amb els seus dos fills, la seva parella i una nena de la seva parella. Mentre els Mossos vigilen l'habitatge, agents de la Guàrdia Civil entren a la barraca per detenir Pedro Jiménez, que en aquell moment, segons les cròniques de diari, estava fent un canvi d'imatge. Jiménez es veu sorprès pels agents i en lloc d'entregar-se, intenta fugir. Salta la tanca de la casa veïna a uns 10 metres de l'habitatge de Kemal i cau des d'uns 2 metres d'altura en unes fustes que Pilar Ramos, la veïna, havia posat en un racó del seu galliner. Els agents no van trigar a localitzar el sospitós, que estava ajupit a sota de les planxes de fusta. Són les 4 i 25 minuts de la tarda de dijous, 7 d'octubre de 2004. Han passat només 55 hores entre que s'han trobat les noies mortes i la detenció del principal sospitós.
Van ser 55 hores molt llargues, en les quals jo recordo que no vaig dormir. I dic molt llargues perquè, doncs, perquè era la cerca, com he comentat, d'un potencial agressor sexual que la por que ens feia és que repetís aquest tipus d'agressió, és a dir, que tornés a buscar una víctima.
Pedro Jiménez, vestit amb una samarreta blanca de màniga curta, pantalons curts i sabatilles esportives, ha estat detingut en una operació que la consellera Tura va explicar públicament.
Ha estat una detenció moguda amb salts de tanca i amb persecució fora del domicili on estava i, per tant, ha estat una detenció d'aquestes característiques, sense violència però amb moviments, és això el que vostè em pregunta, no? Sense més detalls.
Aquest to del sense més detalls encara demostra que estava enfadada per les filtracions que havien hagut de suportar. Pedro Jiménez, l'home més buscat a Catalunya per totes les forces de seguretat, va quedar arrestat a les dependències de la Guàrdia Civil de Girona fins ben entrada la mitjanit de dijous 7 a divendres 8 d'octubre. A la 1 de la matinada el van lliurar als Mossos d'Esquadra, que van continuar la investigació encara amb molts interrogants oberts. El protector de Pedro Jiménez, Mustafa Kemal, també el van detenir com a presumpte encobridor. Sentim com van encaixar la notícia els veïns del barri de Vilarroja.
Els veïns de Vilarroja no parlen avui d'altra cosa. La notícia de la detenció ahir la tarda en una barraca que està al límit d'aquest barri i del de la Font de la Pólvora del presumpte autor del doble crim de Bellvitge ha commocionat a tothom.
Yo al menos no he pasado miedo. Lo que pasa es que te preocupas porque dices, jolín, si esta persona estaba aquí, hay muchos niños, aquí es un pueblo, digamos que es como si fuera un pueblo, ¿no?
Molt preocupats, perquè això tu... Això no pot ser, això tindrien que... Aquests tipus així els tindrien que posar a la càrcel i no sortir mai, mai.
Alguns dels veïns que coneixien a Mustafa el Kemal, la persona que hauria acollit el presumpte assassí just en aquesta barraca, asseguren que no haguessin sospitat mai d'ell, ja que duia una vida molt normal i s'encarregava dels seus fills.
Porque el hombre aquí, este que vivía ahí, los vecinos nunca pas mai habíamos... Dice que tenía antecedente, pero vamos, a lo mejor el hombre había hecho alguna cosa y ya estaba... Pero nada, hola, 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 buenos días.
La Guàrdia Civil va detenir Pedro Jiménez García i a la tarda en aquesta casa on vivia Mustafa Kemal. L'home havia estat company de cel·la de Jiménez i seria confident de la policia, que també el va detenir per encobridor. Quan els agents van entrar a la vivenda, el presumpte assassí, que intentava canviar d'imatge, va saltar la tanca, però finalment el van atrapar. Si en Viuron TV3, Girona.
Us sona Mustafa Kemal? Si ens heu seguit, ja ha sortit en un parell de capítols. Va sortir quan parlàvem de Josep Talleda i també va sortir quan vam entrevistar el forense Narcís Bardalet. Per què? Doncs perquè Mustafa Kemal va coincidir a la presó també amb Josep Talleda. I Josep Talleda va ser acusat, en certa manera, d'haver fet desaparèixer, d'haver assassinat probablement, la dona de Mustafa Kemal, l'anterior dona. quan l'any 2003 devien coincidir, o abans, el 2002 o el 2001, devien coincidir a la presó. Impressionant qui es devia trobar amb aquella presó, si hi havia, com això ens ho recordava el Narcís Bardalet, Mustafà Kemal, Josep Talleda, a qui recordeu que és més aviat un assassí en sèrie, i el senyor Pedro Jiménez. Però tornem al 7 d'octubre de 2004. Pedro Jiménez ja està detingut com a principal sospitós de la mort de les dues agents de policia, però ara cal demostrar-ho. Encara queda molta feina per fer. Pedro Jiménez ha estat al pis de la Sílvia i l'Aurora? Si no hi ha estat, com ha arribat al pis de les dues noies una factura de compra d'un telèfon mòbil a nom seu? Els pèls que es van trobar a les mans d'una de les víctimes, de qui són? De qui és l'empremta que es va trobar a la civella metàl·lica del cinturó blanc que hi havia al pis? Són d'ell les bambes esportives que es van trobar a la cisterna del lavabo del restaurant La Oca i que coincideixen amb les petjades de sang que es van trobar en una de les habitacions? Va ser ell qui va matar i torturar la Sílvia i l'Aurora? Ens espera alguna sorpresa?
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Pedro Jiménez ja està sota custòdia dels Mossos d'Esquadra i el primer que fan és portar-lo l'endemà al matí a un centre hospitalari per fer-li una revisió mèdica. En l'informe toxicològic que li han fet s'han trobat restes de cocaïna, però en poca quantitat. Ja veurem com la droga serà un dels arguments que utilitzarà en la seva declaració. Però anem als jutjats de l'Hospitalet, on Pedro Jiménez declara diumenge, 10 d'octubre. Hi ha molta expectació per veure'l, tant a la comissaria com als jutjats. La declaració davant la titular del jutjat d'instrucció número 4, Dolors Farrés, dura prop de 4 hores. Des de 3 quarts de 4 fins a 2 quarts de 8. Juan Manuel Escutia era l'advocat del Pedro Jiménez.
Delante mía como letrado, él se ha declarado inocente en todo momento. Y desconozco las informaciones que han surgido en este momento, pero lo que haya dicho cuando no está su letrado delante carece de valor alguno. Y lo desconozco, lo que ha dicho, lo que dicen que ha dicho. Delante mío, él se ha declarado inocente y eso es lo único que vale, evidentemente.
Heu sentit com l'advocat diu que desconeix les informacions que han sortit. Ara us ho expliquem. Dos dies abans de la seva declaració davant la jutgessa, la premsa havia publicat que Pedro Jiménez va confessar el doble crim davant dels Mossos d'Esquadra. Es veu que això no va ser ben bé així i sempre va mantenir que era innocent. L'inspector Xavier Sallart, que en el moment del doble crim de Bellvitge era cap de la unitat d'investigació de la comissaria de l'Hospitalet, ens ha explicat que quan se'l va agafar, ell ja va dir que no havia fet res, va negar-ho tot i molt educadament es va acollir al dret de no dir res. Es va avisar el seu advocat i no va parlar fins que es va trobar davant del jutge instructor. Sentiu què va dir.
Ell el que diu és que sí, que va estar a casa d'aquestes noies. Ell diu que el dia abans del crim es reuneix amb un traficant de droga, és cert, es va reunir amb un traficant de droga, amb una persona condemnada que estava en règim obert, i aleshores diu que ell és addicte a la droga, introdueix aquest element perquè sap que pot ser una circumstància que modifica la responsabilitat penal, perquè el consum, és a dir, la persona que està enganxada, que té una addicció a una substància, això pot modificar al seu favor la condemna que li posin, és a dir, que pot ajudar a rebaixar-la. Aleshores, parla amb aquest traficant. Diu que el traficant, a canvi de donar-li substància, val, li encomana que faci un treball. I el treball en concret és anar a casa, a aquest pis d'Hospitalet, a recollir un paquet, val, que ell pensa que és droga, diu que no el va arribar a obrir mai perquè el va donar amb aquest traficant, però diu que és així que hi va. Aleshores, ell diu que va a la casa a les 6 del matí, d'acord? I ell diu que en aquell moment va cap al pis, truca, que l'obren, puja, i quan obren el pis diu que hi havia les dues noies a dins del pis, que ell no sabia que eren policies. Val? Aleshores, diu que, bueno, que està amb les noies, que recull un paquet, que va buscar un paquet, que en principi que s'havia d'endur una carta també, que aquesta carta no la troben, i aleshores ell introdueix aquí un altre element, que és que va ajudar les noies a buscar la carta i que ho va tocar absolutament tot. És a dir, ja ell ja s'avança a que farem una inspecció ocular del pis, que trobarem empremtes, i que ell ho ha tocat tot. ens està dient trobareu elements, li està dient al tribunal trobareu elements, però és perquè jo he estat a dins del pis.
Pedro Jiménez diu que ell no va matar les noies, però admet que va ser el pis i n'explica els motius, i encara va més enllà.
Introdueix un tercer element, que és que manté relacions amb una de les dues noies. Diu que una de les noies se li insinua i que acaben tenint relacions sexuals. Aquí no hi ha cap relació. Aquí el que va haver únicament és una agressió a punta de navalla. I finalment ell diu que abandona el pis cap a les 8 del matí i que en el moment d'abandonar el pis les noies estan bé i que quan ell baixa del pis es creu amb una altra persona que es diu Àlex, val? Que el coneixia de la presó, i que es creue i que, bueno, que a partir d'aquí no sap res més. És a dir, li traspassa la responsabilitat a una altra persona.
Escoltada la seva versió, la jutgessa Dolors Farrés troba que la seva coartada no és prou sòlida per exculpar-lo del crim i l'envia a presó.
Pedro Jiménez García, presumpte assassí de les dues joves policies en pràctiques, ha dormit aquesta nit a la presó Model de Barcelona. Jiménez va declarar ahir al vespre durant gairebé 4 hores davant la jutge que porta el cas. Durant l'interrogatori, els jutjats de l'Hospitalet de Llobregat va mantenir en tot moment la seva innocència, segons va dir després l'advocat d'ofici de la defensa. La fiscal, en canvi, l'acusa de dos delictes d'homicidi, un de robatori amb intimidació, un altre d'incendi i de trencament de condemna. Una de les autòpsies de les víctimes revela que hi va haver una brutal violència sexual i, per tant, a les acusacions s'hi suma el delicte d'agressió sexual. La jutge va decretar a última hora de la nit el seu ingrés incondicional a la presó. Els Mossos d'Esquadra estan pendents dels resultats de diferents anàlisis per incorporar-les al sumari.
Amb Pedro Jiménez en presó incondicional a la Model de Barcelona, aïllat en una cel·la per evitar riscos, la investigació continua. Al capítol anterior ja vam explicar que els bombers havien entrat al pis per apagar el foc i que amb l'aigua de les mànegues s'havien esborrat moltes de les proves. Però n'hi va quedar alguna. Entre elles, dues empremtes que es van trobar en un cinturó que subjectava una de les víctimes, un cinturó de color blanc amb una sivella metàl·lica que es tancava amb pressió, i tres petjades sobre la sang que hi havia a terra. Més endavant anirem a les empremtes, que després d'analitzar-les es va veure que una d'elles era vàlida per identificar l'última persona que havia tancat la sivella. I també parlarem de les petjades de sang. Però ara fixem-nos en els horaris. Pedro Jiménez diu que va al pis de les noies a les 6 del matí. L'equip d'investigació estava format per unes 50 persones que es dividien en grups de treball. Un d'aquests grups de treball es va dedicar a fer recerca d'imatges i després d'hores de cerca van trobar imatges de Pedro Jiménez al metro de Bellvitge. Les imatges revelen que arriba a les 6 i 5 minuts.
Va vestit amb uns texans, una camisa de ratlles de color blau, de ratlles transversals, de ratlles horitzontals, perdó, i una armilla negra. Després, això és a les 6 i 5 minuts. Sabem que va estar 2 hores voltant pel barri de Bellvitge fins a les 8 i 20 aproximadament. Doncs la propera vegada ja que el localitzem és amb unes imatges d'un videoclub que està a uns 20 metres de l'entrada de la casa, del portal de l'immoble, i en aquest cas el trobem ja a les 10 i 1 minuts. Va vestit tot de texans, és a dir, s'ha canviat la roba. No, la roba seva no va arribar a aparèixer, però va amb uns pantalons de noia molt amples, amb bota d'elefant i una caçadora texana. Aleshores, un minut després, ja el localitzem novament al metro, torna a entrar a metro Bellvitge, va cap a la plaça Espanya, es mou per diversos llocs per la xarxa del metro. Vam estar hores i hores i hores buscant fins que vam detectar tots els moviments. D'allí se'n va anar cap al Prat, i després ja del Prat ja ve tota la seqüència d'anar cap a Girona i el moment de la detenció.
Fixeu-vos, les imatges han revelat que Pedro Jiménez arriba a Bellvitge a les 6 i 5 minuts i volta pel barri fins a les 8 i 20 minuts. Després no se'l torna a localitzar en imatges fins a les 10 i 1 minut, davant d'un videoclub situat a 20 metres de l'entrada del bloc de pisos on vivien les noies. És a dir, se li perd la pista durant 1 hora i 41 minuts. Segurament és temps suficient per cometre el doble crim, però de moment això no demostra res. Fixeu-vos també en el canvi de roba. Primer porta una camisa de ratlles i després va vestit tot de texà, amb uns pantalons de noia. Què ha passat en aquest lapsus de temps? Lídia Oriols, bona nit.
Bona nit, Carles.
Recopilem tot el que sabem fins ara. Continuem pendents del resultat de les proves pericials i biològiques.
De moment tenim els fotogrames de les càmeres de seguretat del metro que demostren que Pedro Jiménez va ser a Bellvitge el dia i el matí que es va cometre el doble crim. Les videocàmeres d'una entitat bancària també el capten traient diners al carrer Creu Coberta, al barri d'Hostafrancs, a les 22 hores i 32 minuts del mateix 5 d'octubre, el dia del crim. I l'endemà, a les 6 del matí, torna a la mateixa oficina. Pedro Jiménez havia assegurat durant la seva declaració que els narcotraficants que li havien encarregat anar a buscar la droga al pis de les dues policies en pràctiques li van facilitar targetes de crèdit duplicades. Targetes que no devien funcionar perquè en cap de les dues ocasions va poder treure diners. Primer va intentar obtenir 300 euros i després 60.
Estem pendents també de les tres petjades a la sang i de les sabatilles esportives que l'endemà de l'assassinat es van trobar a la cisterna d'un dels lavabos del restaurant La Oca de Barcelona.
Ja vam explicar que una de les petjades corresponia a les bambes que es van trobar. Són o no són de Pedro Jiménez aquestes bambes?
Ho veurem. Però anem a la roba. A les 8 i 20 minuts duia una roba i a les 10 i un minut en duia una altra. Un testimoni amb qui Pedro Jiménez es va veure aquell matí va assegurar que el principal sospitós duia unes taques de sang.
Doncs resulta que els pantalons i la caçadora que s'havia posat era d'una de les víctimes i quan se li va preguntar pel canvi de roba va assegurar que aquella mateixa nit havia anat al Mare Magnum perquè havia quedat amb una amiga seva de l'Argentina que tot just acabava d'arribar a la ciutat. Diu que l'amiga, per fer-li una broma, el va empènyer i el va fer caure a l'aigua i després li va deixar roba seva per tal que es pogués canviar. I quan els investigadors van posar en dubte la seva versió, Pedro Jiménez ho va jurar per la seva mare.
Més coses. Un dels objectius dels investigadors era desmuntar la versió de l'acusat, deixar ben clar que el que ell deia era mentida. Diuen els investigadors que per saber mentir s'ha de saber molt, que s'ha de tenir molta informació. Abans hem dit que Pedro Jiménez, en la seva declaració, diu que quan ell va anar al pis va trucar i li van obrir la porta, que les dues noies eren dins del pis i que ell no sabia que eren policies. Mireu què passava en realitat.
Evidentment, aquí hi ha una primera contradicció. Per què? Perquè ell diu que a les 6 del matí les dues noies són al pis i una està treballant a la comissaria de Castelldefels, la Sílvia en concret. És a dir, que plega a les 8 del matí. Un testimoni ens diu que la veu sortir a les 8 en punt. Val? I ell no coneix aquesta circumstància.
Pedro Jiménez no ha mentit prou bé i ja tenim una prova que l'incrimina, però no encara concloent. Trobarem aquesta prova concloent? Anem a la sivella del cinturó. S'hi ha trobat una empremta i el resultat del laboratori indica això.
L'última persona que va premer la sivella, que és metàl·lica, d'una superfície llisa, és ell, perquè trobem una empremta, dues, però una té valor identificatiu. Val? Aleshores, aquesta empremta, per si sola, segons la versió de l'autor, ell diu que ho va tocar tot, podria ser que, és a dir, per si sola no tenia sentit.
Ja heu sentit l'inspector Sallart. Encara no en tenim prou amb l'empremta, perquè és veritat que Pedro Jiménez havia admès que havia estat al pis i que ho havia tocat tot, perquè, segons ell, va ajudar la Sílvia i l'Aurora a buscar una carta. Tornem ara a les petjades a la sang. Recordeu les bambes que van embossar la cisterna del lavabo del restaurant La Oca de la plaça Francesc Macià? Recordeu que Pedro Jiménez havia anat a La Oca per entrevistar-se amb l'empresari per si li donaven feina? Doncs resulta que aquella visita a La Oca, Pedro Jiménez la va fer acompanyat d'una de les seues germanes, que es diu Maria del Carmen.
L'empresari es veu que triga una mica a arribar i mentre estan esperant aquesta persona, el Pedro se'n va al lavabo. Li diu a la seva germana que va al lavabo a canviar-se les sabates. La germana es fixa i veu que porta unes bambes de color blau amb ratlles grogues. A partir d'aquí es veu que tarda bastant en sortir i quan surt veu que no porta les bambes i que porta unes sabates de color negre que la germana reconeix perquè els hi havia comprat ella i les havia enviat a la presó. Va constatar que es va canviar el calçat.
Els investigadors ja no en tenen cap dubte. Les bambes de color blau amb ratlles grogues que s'han trobat a la cisterna del lavabo del restaurant La Oca són de Pedro Jiménez. Són del seu peu i la germana assegura que les duia posades quan arriben al local i que, en canvi, quan surten, porta unes sabates de color negre. Les bambes s'han convertit en l'element principal de prova i ara pren més valor l'empremta de Pedro Jiménez que s'ha trobat a la sivella del cinturó que subjectava una de les víctimes. Fem un repàs de les proves que l'incriminen. Lídia?
Primer, les càmeres de vídeo del metro el situen a Bellvitge a l'hora que es va cometre el crim.
Segon, al pis de les víctimes s'hi va trobar una factura a terra de compra d'un telèfon mòbil i una targeta que anava a nom de Pedro Jiménez.
També hi ha un testimoni que diu que va veure Pedro Jiménez amb taques de sang a la roba.
El ganivet que s'ha trobat a la cisterna del lavabo del restaurant La Oca coincideix amb la morfologia de les ferides que tenen les víctimes.
Cinquè, la targeta de crèdit que ha utilitzat Pedro Jiménez per intentar treure diners resulta que és d'una de les víctimes de l'Aurora. No pas, com havia dit ell, dels narcotraficants que l'havien enviat a buscar un paquet al pis de les dues policies en pràctiques.
Sisè, hi ha una empremta de Pedro Jiménez a la sivella del cinturó amb què una de les víctimes, la Sílvia, tenia el braç lligat a un llit de matrimoni d'una de les habitacions.
Les bambes que es van trobar al restaurant La Oca són del mateix peu que calça Pedro Jiménez i les duia posades quan va arribar al local. La petjada d'aquestes bambes és totalment coincident amb una de les tres petjades de sang que s'han trobat al pis de les víctimes.
I una última prova que l'incrimina, el modus operandi.
La seva manera d'actuar sempre era de les mateixes característiques. Buscar una dona jove, sola, i a l'entrada d'un portal. Ell identificava que això és un punt feble, perquè molt probablement pot ser que aquesta persona vagi al seu domicili, i a partir d'aquí el que intenta és actuar per aquí, com va fer l'Hospitalet. Va esperar aquesta persona, la Sílvia tornava de la feina, de la comissaria de Castelldefels, i la va abordar en el moment en què entrava al portal. Val? La va amenaçar amb la navalla.
És així realment com van anar els fets? Encara queda un dubte. Ho va fer ell sol o amb l'ajuda d'algú? Recordeu que fa 1,58 m i que les dues noies havien rebut formació en tècniques de defensa. Ho va poder fer tot sol? Tornem de seguida. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
Ready, my lord.
Amb Carles Porta.
El judici va quedar fixat per al 21 de juliol del 2008 a l'Audiència de Barcelona. Va durar 4 dies. Pedro Jiménez apareix amb cabells llargs per sota de les espatlles. Els porta recollits amb una cua i porta barba i bigoti ben retallats. En una de les sessions va vestit amb una camisa fosca de ratlles verticals i un altre dia va amb roba esportiva, sense mànigues, que deixa al descobert els tatuatges que porta a cadascun dels braços. Durant el judici, insisteix en la seva innocència i sosté que les proves van ser manipulades per algú que el volia incriminar.
Conociéndome como me conocían mis antecedentes penales, a mí se me ha utilizado para encubrir estas dos muertes. En ningún momento intimido a nadie cuando llego al domicilio, i tot el que ocorre allí és de mutu acuerdo.
Què us sembla si tornem a sentir amb aquest senyor acusat d'assassinar brutalment dos noies? Escoltem-lo una altra vegada, sisplau.
Conociéndome como me conocían mis antecedentes penales, a mí se me ha utilizado para encubrir estas dos muertes. En ningún momento intimido a nadie cuando llego al domicilio y todo lo que ocurre allí es de mutu acuerdo.
I hem explicat que Pedro Jiménez és un home baixet, només fa 1,58 m. Doncs això és el que va utilitzar la defensa durant el judici per dir que el seu client no va poder reduir tot sol les dues víctimes. I també heu sentit la seva veu i com s'explica. Però l'inspector Sellart va explicar al tribunal com ho veia ell.
L'argument de la defensa va ser: com es pot acusar el meu client, que medeix 1,58 m, i que actua sol davant de dues agents, d'acord, no d'una, sinó de dues agents de policia que han estat formades amb tècniques de defensa personal, etc. Bé, nosaltres, jo vaig exposar en la meva declaració, vaig aportar la meva opinió al tribunal, que és que davant d'una amenaça amb arma, no sabem com reaccionarem en aquest cas, i penso que hi ha dos elements substancials. Un és que t'estan amenaçant directament amb una arma blanca, amb una navalla tipus papallona. I la segona, que és la determinació de l'autor. És a dir, un autor psicòpata, la cara de determinació, és a dir, la cara que fa aquesta persona en el moment d'intimidar, això és el que penso jo que intimida molt més que la navalla. És a dir, quan tu vas a rebre una agressió o quan nosaltres identifiquem un risc, un dels elements que mirem és la determinació del nostre agressor, si el veiem capaç o no el veiem capaç. Quan ens amenacen, som capaços de discernir si aquesta persona farà el que diu o no ho farà. D'acord? I això fa que reaccionem d'una manera o d'una altra. En aquest cas penso que hi ha la navalla com a element intimidatori i, en segon cas, la cara de determinació d'un psicòpata, que penso que és molt més intimidatori que l'altre.
Interessant això de la cara del psicòpata que explica l'inspector Sellar. Quan van detenir Pedro Jiménez el 2004, una dona el va veure en una foto a la portada del periòdico i el va reconèixer. Pedro Jiménez l'havia atacada el 1992 durant un permís que se li va concedir de cap de setmana. La dona es va posar en contacte amb el diari i va descriure la mirada de Pedro Jiménez.
Té una mirada que espanta, superfreda, sense sentiments.
Hem explicat que el modus operandi habitual de Pedro Jiménez amb les víctimes era abordar-les al portal de casa seva i amenaçar-les amb una navalla. Què va passar aquell 5 d'octubre del 2004?
La Sílvia tornava de la feina, de la comissaria de Castelldefels, i la va abordar en el moment en què entrava al portal. Val? La va amenaçar amb la navalla. En aquest cas, aquí sempre diem el mateix, és molt complicat saber què hauria pogut passar si reacciona d'una altra manera. Però en aquest cas la víctima no va reaccionar. Amb agressions sexuals amb arma blanca, és imprevisible com reaccionarem, d'acord, davant d'una amenaça. Hi ha víctimes que comencen a cridar i hi ha víctimes que es bloquegen. Sembla ser que en el cas de la Sílvia va passar això, que es va bloquejar, que no va dir res. I això va permetre poder pujar fins al domicili. Aquest tipus d'abordatge i aquest tipus d'agressió no és el primer cop que ho feia. Ho havia fet en altres ocasions, un any abans, en un permís penitenciari, el 2003, que, si no m'equivoco, és març del 2003. Va fer el mateix amb una altra noia, també la va fer pujar al domicili i la va agredir sexualment.
La Sílvia va quedar totalment paralitzada sota aquella mirada superfreda, sense sentiments, tal com la descrivia una dona que havia estat víctima de Pedro Jiménez. Però i l'Aurora? Què va passar amb l'Aurora? Quan Pedro Jiménez va arribar dalt del pis amb la Sílvia, no va veure que l'estava intimidant amb una navalla? No va poder fer res?
Ja entra en el pis amb una de les víctimes que està amb la navalla al costat, segurament, que l'està intimidant, i la segona víctima, la que estava dins del pis, l'Aurora, estava dormint. És a dir, la troba al llit dormint, per la qual cosa està descol·locada, no saben ben bé què passa. I aquí pensem també, això és una opinió personal, que aquesta persona, un psicòpata, també té molta facilitat de paraula, és a dir, parla amb molta tranquil·litat, i jo estic segur que les va convèncer, perquè va aconseguir reduir-les, lligant-les, les va convèncer de que no els hi volia fer mal, que només volia robar, que no, i, per la qual cosa, com a instint de supervivència, crec que les dues víctimes van cedir el que deia ell, i amb tots aquests elements doncs, va fer que aconseguís immobilitzar-les. I la segona gent estava dormint, de fet va en pijama, quan la trobem morta anàvem a duir el pijama igualment, i jo crec que quan ell aconsegueix reduir a la primera, que la primera la que redueix és la Sílvia, que és la que ve del carrer, i de fet la redueix al llit de l'Aurora, és a dir que crec que les té totes dues a l'habitació amb tota seguretat, i a una la té controlada al llit dient-li que no es mogui, i a l'altra ell mateix la va lligant, la va reduint. A la que una està reduïda, l'altra ja no té cap possibilitat de reaccionar, de fer res.
La sentència recull tots els elements que l'incriminen.
Hi ha la seva empremta dactilar a la civella del cinturó amb el qual s'havia immobilitzat una de les víctimes. L'esperma que s'ha trobat a la vagina de l'Aurora és de l'acusat, com també ho són els cabells que la noia tenia a la boca i a les mans. La presència de sang de la Sílvia a les sabatilles esportives que Pedro Jiménez va abandonar al restaurant La Oca. I, finalment, la versió disparatada i inverosímil que, segons la sentència, dona l'acusat dels fets. Com, per exemple, que va estar al pis per un encàrrec relacionat amb el tràfic de drogues, que la relació amb l'Aurora va ser consentida i el fet de dir que la roba d'una d'elles que duia posada va ser gràcies a la generositat de les víctimes. Una declaració que, segons l'inspector Sellart, en tot moment va estar carregada de mentides i que tenia com a únic objectiu confondre la investigació i obrir nous fronts que no anaven enlloc. Pedro Jiménez va donar moltes dades falses, però els Mossos van aconseguir desmentir-ho tot. A les proves inculpatòries es va afegir l'informe del metge forense sobre la personalitat de l'acusat. Aquest que sentireu és el forense Narcís Verdalet.
En Pedro Jiménez el vaig veure i el vaig visitar quan el van detenir. Era una personalitat psicopàtica i sense cap tipus de remordiment, fred, de tant se li enfotia de tot, que sense cap sentit de culpabilització ni res de res. Una persona absolutament psicopàtica. Distingia perfectament del bé i del mal, que no té cap tipus de patologia i que plenament responsable des del punt de vista mèdic.
Aquesta persona va anar a casa de la seva germana, al Prat de Llobregat, després de visitar la seva germana, l'acompanya, bueno, perquè es vegi també com pot actuar un psicòpata, què fa aquesta persona. Va veure la seva germana, la saluda, i a continuació l'acompanya en una visita a la guarderia del fill de la germana, del seu nebot, una reunió amb la tutora, se l'emporta. És a dir, després de cometre un crim d'aquesta envergadura, doncs és capaç d'anar amb tota tranquil·litat a una reunió amb la tutora del fill de la seva germana a la guarderia. A posteriori va dinar a casa d'una altra germana i a la tarda va amb una reunió amb un empresari que reuneixen al restaurant L'Oca, molt a prop d'aquí, un restaurant que no existeix, que està aquí a Francesc Macià en Diagonal, i té una reunió de treball amb un empresari.
Després de negar els crims fabulant diverses coartades, a Pedro Jiménez se'l va condemnar a 84 anys de presó pels crims de Sílvia Nogaledo i Aurora Rodríguez. També se'l va condemnar per l'incendi que va originar el pis per eliminar proves. Va provocar 4 focus d'incendi, un a cada habitació i un altre al menjador. Si els bombers no haguessin actuat amb la celeritat que ho van fer, vés a saber què hauria pogut passar.
Va utilitzar com a precipitant begudes alcohòliques, tot i que pensem que això no va ajudar massa, perquè una d'aquestes begudes, si no recordo malament, era Martini, i pel grau d'aquesta beguda, del vermut, no crec que això ajudés a precipitar massa. Què va passar amb aquests incendis? Aquests incendis, tan sols un d'ells va tirar endavant, que és el del menjador. Els altres incendis el que van fer era sobre els matalassos dels llits, i el que va fer és una combustió sense foc, només és a dir, surt molt fum però no hi ha flama. Sí que hi ha una combustió però sense flama. Aleshores el del menjador tampoc va acabar, si bé va cremar tot el sofà i una butaca, no va acabar d'esclatar del tot, perquè per la manca d'oxigen, és a dir, el pis estava totalment tancat i faltava una component important, que és l'oxigen, perquè cremi. Dit això, quan van arribar els bombers el van sufocar sense massa problemes, però en aquest cas també vam encomanar un estudi tècnic sobre quina evolució hauria pogut tenir aquest incendi en cas de no intervenir. I aquí també hi ha una altra part important que va tenir un impacte en la sentència final, que és que aquesta combustió que comentem el que fa és augmentar la temperatura ambiental del pis, i quan aquesta temperatura hagués arribat a un grau determinat, no recordo exactament quin és, aleshores sí que haguessin esclatat els vidres del pis i per simpatia hagués pres tot, per l'alta temperatura. Què passa? Això era un 7è pis, hi havia crec que 13 o 14 pisos d'alçada, i també el que van fer és constatar que en el moment de l'incendi hi havia 25 persones a dins de l'immoble. Això hauria pogut comportar un perill important, motiu pel qual va comportar que se'l condemnés per un delicte d'incendi, que les penes són molt altes.
Per l'incendi ja li van caure 12 anys. Però quan tot semblava que estava tancat, amb una sentència del setembre del 2008 de l'Audiència de Barcelona que el condemnava a 84 anys de presó, un any després, el Suprem va anul·lar el judici pel doble crim de Bellvitge. Els magistrats del Suprem van considerar que Pedro Jiménez havia de ser jutjat per un jurat popular i no per un jutge de carrera, cosa que va sorprendre tothom. Fins aquell moment, els jurats populars podien decidir sobre assassinats, però no sobre violacions o robatoris, dos dels delictes dels quals també es va condemnar Jiménez. La família de les víctimes va haver d'enfrontar-se de nou als fets més amargs de la seva vida, i al març del 2010, Pedro Jiménez tornava a seure al banc dels acusats, aquest cop amb cabells curts, sense barba i amb ulleres. Havia canviat d'imatge, però no pas d'arguments.
¿Mató usted a Silvia y Aurora?
No.
¿Las ató y las amordazó?
No.
¿Quién lo hizo?
No lo sé. Si he de inclinarme por alguien, supongo que el que subió posteriormente que yo al edificio.
El Tribunal Popular li va sortir una mica més car. Se li va augmentar la pena a 94 anys de presó, 10 anys més que el 2018. Havien passat 5 anys i mig des d'aquell 5 d'octubre de 2004 en què Pedro Jiménez va arribar al barri de Bellvitge a les 6:05 del matí i va estar 2 hores i 20 minuts buscant una víctima fins que la va trobar. Va ser Bellvitge, com podia haver estat Sarrià, Sant Gervasi, l'Eixample o Martorell. Podia ser qualsevol lloc. Com també va triar la Sílvia Nogaledo i l'Aurora Rodríguez per pur atzar. La policia té constatat que l'assassí va entrar al pis amb la Sílvia cap a les 8 i 20 del matí i creu que la mort de les dues noies va ser entre les 9 i 3 quarts de 10 del matí.
A vegades ho parlem entre nosaltres, els investigadors, tothom té el cas de la seva vida, aquest va ser el meu, indubtablement. Jo he treballat en la investigació de diversos crims, però l'impacte que va tenir aquest no té res a veure amb la resta, eh? Tot i que tots els crims són complicats, són frapants, tenen una component emocional més alta o més baixa, però en aquest cas van confluir molts elements, eh? En primer lloc, el fet de quan empatitzes amb les víctimes, el fet de contemplar la tortura, el maltractament, l'agressió sexual, en aquest cas en forma d'agressió sexual, això és molt dur. I després la relació amb les famílies, a nivell emocional és el que té més impacte del tot. Aquí hi ha un tercer element també, que és l'empatia a nivell professional. Es tractava de dos agents de policia i bé, va ser més dur també encara en aquest sentit.
Adrià Pujol, bona nit.
Bona nit.
Amb Josep Talleda, considerat un assassí en sèrie, recordem-ho, va ser condemnat pels assassinats d'una nena de Sant Hilari Sacalm i d'una noia albanesa, i sospitós també de la mort de dues dones més. Parlàvem del mal absolut, ens parlaves del mal absolut. Davant de què estem amb Pedro Jiménez?
És que veníem d'això, veníem, com tu dius, del mal absolut, i no és per rebaixar-ho. I he anat pensant, els absoluts no existeixen o no tenen plasmació real, en qualsevol cas, en qualsevol gènere, terme, però sí que fa de bon pensar en el mal absolut. És una cosa que es pot imaginar. En Talleda ens ho dona, i el que dius ara també. Al final, aquest absolut en què es basa, o aquesta sensació que ens dona de mal absolut, en què algú sembla ser, o des de fora es pot semblar que està buscant el seu propi límit, en aquest cas dins el camp del mal. I quan veus que aquest límit no arriba mai, que en pot matar una i una altra, i cometre això, cometre allò, amb acarnissament, el que sigui, cada detall contribueix a que nosaltres des de fora pensem, ostres, el mal absolut, aquest mal que nia dins d'aquestes persones, o al qual juguen aquestes persones, sembla no tenir límit. I és aquí on entra la categoria d'absolut.
Aquest no límit, que és aquest acarnissament, realment no té límit?
Aquesta és la gran pregunta. Surt un cas, el que sigui, els casos famosos, casos dels anys 60-70 als Estats Units, que commocionen tota una societat. Sembla que s'ha tocat o fons o límit, sembla que s'ha arribat al màxim. I al cap de poc en surt un altre que duplica, triplica i que encara ho fa més gros. Jo no parlaria o no em preguntaria si hi ha límits, perquè és obvi que no. Cada vegada, com deia Woody Allen parlant del mal, diu el pitjor dels rècords, parlant de l'Holocaust, és que estan fets per ser superats.
No hi ha ni un mínim de respecte per la vida dels altres? Ho pregunto perquè, a banda de l'assassinat i l'acarnissament d'aquestes dues policies, Pedro Jiménez el que va fer va ser incendiar el pis. Es va fer un informe segons el qual, si aquest incendi hagués tirat endavant, podien haver mort moltes més persones.
Tens raó, però més que respecte per la vida dels altres, com que és algú que en principi, o des de fora, insisteixo, està provant els límits, a veure fins on pot arribar, fins i tot amb una actitud gairebé artística, perquè les tortures les quals les sotmet, n'hi ha alguna, o hi ha algun aspecte d'aquestes tortures que no són del tot barroeres, que tenen un punt artístic, pensat, fins i tot estructurat, tot allò que li fa l'esquena. Per tant, no és que no tingui respecte per la vida dels altres, és que està en plena obra d'art, està en procés de realització i de cerca dels límits. Es toca amb l'art, aquesta sensació. No dic que el que va fer...
És fort.
Home, és fort, però és que posem-nos freds. No, el contingut és igual. El més important és quina funció fan les coses, no com són les coses. Llavors, si algú, a través del mal, a través de la tortura i a través de l'assassinat, troba que amb allò està fent alguna mena d'obra, estructuralment això és art.
És contradictori, no?, el que està fent amb aquesta sensibilitat artística, entre cometes.
Bé, és que la sensibilitat no deixa de ser la filla d'un projecte. Llavors, si el projecte és matar, i a més de manera barroca, doncs l'objecte, en aquest cas l'objecte d'art que és matar, és el de menys. El que compta és com ho fa, i com ho pensa, i com es prepara. I això sí que és també un tipus de sensibilitat. El que passa és que ens horroritza.
I la mentida, perquè ell menteix fins al final en els dos judicis, continua dient que és innocent, que no ha fet res. La mentida, com a què en aquest cas? Com a instrument de què?
De moment tot això és presumpte, o s'ha provat, tant li fa. La mentida obeeix a dos mecanismes, o té dues funcions. Una és protegir-se, és a dir, això ho he fet jo i no vull que ningú m'ho contamini, per tant no ho accepto, és meu, és una cosa interior, íntima, o serveix per mirar d'esquivar la pena, la punició, que crec que no és el cas.
És com no reconeixes, no?, un mateix?
Sí, però és aquesta la paradoxa. No reconeixes un mateix o al mateix temps, és tot mentint, guardar com un tresor qui ets i només per tu.
Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
A Pedro Jiménez el van batejar mediàticament com el psicòpata de Bellvitge. Avui encara és a la presó. Els especialistes que es dediquen a vetllar per la rehabilitació dels presos no ho tenen gens fàcil en un cas com aquest. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Hope you guess my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Held a general's rank when the blitzkrieg rained and the bodies stank. Oh, pleased to meet you. Hope you.
sings as it hits his tears. Just call me Lucifer, 'cause I'm a meme, so straight to me. Have some courtesy, have some sympathy, and some.